Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat ha celebrat aquest dijous una recepció en reconeixement de l'èxit esportiu dels atletes i equips de la ciutat que han guanyat alguna competició la present temporada. L'acte organitzat al Teatre Auditori ha estat presidit per l'alcalde Josep Maria Vallès i la regidora d'Esports Núria Escamilla. També ha comptat amb la presència d'altres membres de l'equip de govern i portaveus dels grups municipals, així com representants d'entitats i associacions esportives de la ciutat. Aquest reconeixement posa en valor l'èxit esportiu d'atletes i clubs de Sant Cugat que han guanyat competicions la temporada 24-25, així com les victòries dels i les esportistes santcugatencs que s'han proclamat campions amb les seves respectives entitats i clubs. Durant la recepció també s'ha retut homenatge a la carrera professional del periodista santcugatenc Jordi Rovirosa, que ha estat l'encarregat de conduir l'acte. El treball que s'han forats negres de l'alumne de l'Institut Arnau Cadell, Liam Kelly Delgado, ha estat el guanyador de la 20a edició del Premi Manuel Vázquez Montalbán de Treballs de Recerca de Batxillerat. El jurat ha valorat la capacitat de l'autor per fer comprensible un tema complex com l'estudi dels quàsars amb una gran passió i rigor científic. El projecte s'ha elaborat amb el suport de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i la tutora Esther Segura. El proper dilluns 9 de juny serà festiu a Sant Cugat amb motiu de la segona Pasqua. Tot i que no és festa habitual al municipi, l'Ajuntament ha decidit triar aquesta data com a festiu local de manera excepcional aquest 2025. La decisió s'ha pres perquè el 29 de juny, dia de Sant Pere, és festiu local i enguany coincideix en diumenge, dia no laborable per defecte. Així doncs, Sant Cugat se sumarà a altres municipis catalans que celebren la segona Pasqua aquest dilluns. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat té el partit més important de la seva història. Les santcugatenques es juguen a disputar la competició europea aquest diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Voltregà. Les de Borja Ferrer estan obligades a guanyar per assolir la setena plaça, posició que atorga el bitllet per disputar la nova competició europea. Les de Sant Hipòlit setena sumen 29 punts i estan empatades amb les vermell i negres. El Voltregà es va imposar 2-3 en el partit de la primera volta disputat al PAP 2 de la Rambla del Celler. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
L'arribada de l'estiu, molts tenim el cap a les vacances. Si encara no ho heu fet, segur que esteu mirant diverses destinacions i com arribar-hi. Pels destins més llunyans, moltes persones opten per l'avió. Ara bé, coneixem els nostres drets com a passatgers? Quines eines tenim a l'abast si el vol s'endarrereix o es cancel·la? La resposta a aquestes preguntes, incloses algunes novetats, les explicarem avui i ens ajudarà a fer-ho la Maria Moreno, que és responsable de l'OMIC de Sant Cugat. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem pel primer pas, que seria comprar el bitllet. Què és el que hauríem de tenir en compte per no tenir sorpreses d'última hora?
Doncs, per començar, el preu dels bitllets dels avions és lliure. Això vol dir que caldria informar-nos de quin és aquest preu i, sobretot, ha d'incloure sempre els impostos i les tarifes. És a dir, hem de veure sempre el preu complert el preu final a l'oferta. També, d'altra banda, hem de parar atenció als serveis addicionals que puguin suposar una despesa, com per exemple assegurances, opció de triar el seient... Aquí, amb el tema del seient, vull fer un petit esment. Què passa si volo amb els meus fills? M'han de fer pagar per seure junts o com ho hem de fer? Doncs la Unió Europea el que diu és que els nens menors de 12 anys han de viatjar amb adults acompanyats. Per tant, no haurien de cobrar-nos per seure al costat dels nostres fills. Si no hi ha opció de seure ben bé al costat, hem de seure almenys a la mateixa fila. I pel que fa als nadons de menys de 24 mesos, de 2 anyets, tenen permès anar a viatjar a la falda dels seus pares de manera gratuïta. Si volem que el nen ocupi un seient, doncs llavors sí que hauríem de pagar un seient de passatger, diguéssim.
Però a partir de quina edat estan obligats a pagar seient els nens?
Tu pots...
En funció de com vulguis viatjar?
Exactament, sí. Fins a 24 mesos, si vols, pots viatjar de manera gratuïta si el nen no ocupa seient. Però si vols que ocupi seient, sí que l'has de pagar. Després, pel que fa als objectes de valor, si volem viatjar amb joies o alguns objectes que, bueno, que tinguin un valor important, és aconsellable fer una declaració de valor d'aquests articles. Si no hem fet aquesta declaració de valor, si pel que sigui es perd la maleta o hi ha algun dany, la indemnització arribarà on arribi. Però
si això aquest... ho fas en el mateix moment que estàs comprant el bitllet?
Ho podries fer, sí. No totes les companyies donen l'opció, però si no, es pot fer un cop arribes a l'aeroport, també ho pots fer. Important revisar les dades del bitllet. Un error amb un nom o un cognom pot fer que perdem un viatge. Llavors, això és important, sempre abans de clicar l'últim botó de la compra, revisar que el nom, les dades, el DNI, tot estigui correcte.
I... Correcte vol dir, Maria, per exemple, en el cas de noms compostos, Maria Mercè, per exemple... si tu fas servir normalment Mercè, però el teu DNI posa Maria Mercè, has de posar el nom exactament com el tens al DNI?
Correcte, sí. És aconsellable que surti directament calcat el que diuen el teu document d'identitat, sí. Sí. I llavors, pel que fa, abans de volar, que hem de tenir en compte, sobretot informar-nos de quina documentació necessitarem per viatjar en aquell destí. La companyia no està obligada a informar-nos de, doncs aquí et demanaran el visat de tal... No, això ens hem d'informar nosaltres. I si no tenim una targeta d'embarcament, tan aviat com arribem a l'aeroport, ens hem de dirigir als taulells de facturació perquè ens la donguin. Un cop ens l'han donat, ja s'entén que tenim lloc en aquell viatge.
Anem a un tema que està sobre la taula, que és de debat, que ha creat molta controvèrsia, que és l'equipatge de mà, que moltes companyies, sobretot les de baix cost, acostumen a cobrar un extra per aquest equipatge de mà. Ara mateix, la situació quina és? Ho dic perquè és possible que hi hagi novetats a partir d'ara, com una que ara explicarem d'aquí uns instants. Però pel que fa a l'equipatge de mà, la situació actual quina és?
Fins ara, sempre que l'equipatge respongués a unes exigències raonables pel que fa al pes i la mida, les dimensions, no s'hauria de cobrar un suplement de preu, i fins ara l'Agència Catalana del Consum considerava que el cobrament de l'equipatge de mà podia ser constitutiu d'una infracció administrativa i, per tant, es podia reclamar que et retornessin aquests diners i, si no, doncs, denunciar aquesta possible infracció. Això era fins ara, però és una de les novetats que ens trobarem, que està en debat, i jo ara no ho tinc tan clar, que no et puguin cobrar per això.
Sí, perquè el que s'apunta va en la direcció de permetre que, efectivament, les companyies puguin cobrar per aquest equipatge de mà.
Això sembla. Veurem què passa, com evoluciona.
De moment no. Però va cap a aquesta direcció.
Bueno, de moment no, ho estan fent, eh? El que passa que ja es va fer una gran sanció a les 5 principals companyies que ho feien
és veritat, sí.
Fa uns mesos, i la majoria de companyies ho segueixen fent, tot i sabent que no es pot fer. Per tant, tot i que diguem que és una possible infracció administrativa, és possible que un passatger que voli demà o avui li cobrin per això. Llavors, s'ha de reclamar. S'ha de reclamar i si no, denunciar.
Correcte. Deixem de banda el que seria l'equipatge demà i tenim ja el bitllet, però també hi ha algunes consideracions que hauríem de tenir en compte abans de volar, oi?
Sí, el que comentàvem, que la companyia no té l'obligació d'informar de quins són els documents i els requisits sanitaris necessaris per viatjar a aquella destinació. Això és una informació que ha de portar de casa els deures fets, d'alguna manera, al consumidor. I això, sobretot, informar-se molt bé de la identificació, els documents d'identificació que hauré de portar a sobre per viatjar segons quins destins.
Anem amb una de les novetats que es posen sobre la taula. De moment no hi ha res aprovat, però la intenció de la Unió Europea seria afavorir a les companyies en el cas dels endarreriments horaris dels vols. Fins ara, quina és la situació, Maria?
Fins ara la situació és que si patim un retard, el primer que hem de fer sempre és demanar informació a la companyia. Quina és la causa d'aquest retard? Perquè això marcarà la diferència pel que fa als nostres drets. Llavors, també ens podem trobar que hi hagi un retard i que nosaltres, a més, com a passatgers, tinguem una connexió amb algun altre vol. Doncs si ens trobem en aquesta situació, també contactar amb la companyia per intentar trobar alguna solució. Hem de recordar que els retards fan referència a l'hora d'arribada en el destí. No hem de tenir en compte, he sortit, per exemple, si el vol sortia de Barcelona, he sortit de Barcelona amb 4 hores de retard. No, hem de tenir en compte, arribaré al meu destí amb 4 hores de retard. Llavors, al final, això se sap un cop ja s'ha efectuat el vol, no? També podem tenir dret a cobrar, a tenir certes compensacions, no sols econòmiques. Uh-huh. Fins ara, quan teníem un retard a partir de les 2 hores, ja ens han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients. I, si cal, sistemes de comunicació. Si el vol sortís l'endemà o dies més tard, també tenim dret a allotjament i que ens incloguin els desplaçaments fins a aquest allotjament. A partir de les 3 hores, la cosa ja canvia. És el que sembla que això, en comptes de 3 hores, ara serà a partir de les 4 hores. No ho sé, perquè encara està pendent d'aprovar, però a dia d'avui, que encara no està aprovat, si arribem al destí final amb 3 hores de retard o més, també tenim dret a una compensació econòmica que va entre els 250 euros i 600 euros, en funció de la distància del vol. Hi ha unes excepcions, no sempre es pot cobrar aquesta compensació econòmica. Si el vol s'ha retrasat per circumstàncies extraordinàries i inevitables, no tenim dret a cobrar aquesta compensació. Per exemple, per causes meteorològiques, no?
Alienes, diríem, a la companyia, no? Coses Exactament. Que no es poden controlar.
Exactament. Si això ens passa, malauradament no tindrem dret a cobrar aquesta compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros. Sí. Hem de tenir en compte que si triem aquesta compensació econòmica es redueix a la meitat, al 50%, si triem viatjar amb un vol alternatiu. És a dir, em donen l'opció d'anar amb un vol alternatiu, l'agafo, molt bé, ai, que bé, tinc dret a una compensació econòmica, sí, però, alerta, no seran 250, sinó el 50%.
Perquè se suposa ja t'estan beneficiant amb una altra proposta que
sí,
t'han fet.
Sí, això se suposa.
No? Sí. El mal està fet, però vaja.
Sí, i si el retard arriba a 5 hores, s'obre una altra porta. Podem inclús desistir d'aquell vol i recuperar l'import del bitllet, a part, a més, de demanar aquesta compensació econòmica.
Veieu que tot això és el que ara mateix està en vigor, que per aquest estiu segurament encara hi serà, perquè quan hi ha canvis, les novetats, fins que s'aproven i es poden aplicar, passa un temps. Vull dir que, de moment, no patiu, perquè no hi haurà aquests canvis, i el que ens està explicant la Maria és el que haurem de tenir en compte, però, clar, haurem d'estar molt pendents quan hi hagi aquestes novetats per saber, novament, quins són els nostres drets, que sembla que, pel que ara estem comentant, van a la baixa, no? Això ens estan retallant drets.
Sí, 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 sembla que va per aquí el camí.
Bé, doncs posem-nos en el pitjor dels casos. Si ens cancel·len un vol, què podem fer?
Què podem fer? Podem escollir entre la devolució de l'import del bitllet o viatjar en un transport alternatiu que arribi d'una manera similar o amb poques hores de diferència. Si optem pel transport alternatiu, ens han d'oferir també menjar, begudes i sistemes de comunicació gratuïtament. A més, també podem tenir dret a allotjament, si fos el cas, i els desplaçaments inclosos. També ens pot correspondre una compensació econòmica, també entre 250 i 600 euros, depenent de la distància del vol, excepte certs casos. Si ens comuniquen que aquest vol s'ha cancel·lat amb dues setmanes d'antelació, ja no tenim dret a aquesta compensació econòmica. D'altra banda, si també es cancel·la per circumstàncies imprevisibles, inevitables, per exemple, aquest mal temps, tampoc no tenim dret a la compensació econòmica. I si ens oferissin un vol alternatiu i optem per ell, recordem que aquesta compensació es redueix al 50%. Si és poc habitual, però també podria passar que un vol s'avancés. Si un vol s'avança més d'una hora, es considera com si se t'hagués cancel·lat i tens els mateixos drets que acabem d'explicar.
Perquè podries perdre'l.
Exactament.
Vull dir, t'organitzes en funció d'un horari. A veure, és una persona previsora ja està més o menys amb temps suficient d'antelació abans de l'hora del seu vol. Però podria passar que si vas una mica apurat, arribis més justet, i si el vol s'ha avançat, doncs et trobis en aquesta situació, no?
Per tant, tindries els mateixos drets que si t'haguessin cancel·lat un vol.
Correcte.
De la mateixa manera que si arribes a un... Imagina't que has acceptat un vol alternatiu, o també es considera cancel·lació si el vol arriba a un aeroport que no era l'indicat a la teva destinació final.
Que no estava...
Exacte, tindries els mateixos drets, a no ser que ho hagis acceptat prèviament. Agafa un vol alternatiu que, en comptes d'arribar a Eivissa, arriba a Palma de Mallorca. Doncs tu ho havies acceptat, per tant... els teus drets canvien, és a dir, no tindràs dret a aquesta compensació econòmica.
Molt bé. Anem a una altra de les incidències amb les quals ens podem trobar. I pot passar que ens hagin fet malbé l'equipatge, que ens arribi amb retard o que s'hagi perdut, que ja és una mala jugada. En aquests casos, què és el que podem fer a banda de no perdre la calma ni els nervis?
Sí. El més important és que abans de marxar de l'aeroport emplenem el que es diu el PIR, l'informe d'irregularitat d'equipatge. Sense aquest paper no prosperarà la reclamació que puguem fer. Per tant, és el més important, abans de marxar de l'aeroport, empleno aquest paper. Llavors, hem de presentar, a banda d'això, hem de presentar una reclamació a la companyia. No ens podem adormir. Si és el cas de que m'han fet malbé l'equipatge, hi ha un dany, dintre dels 7 dies posteriors hem de fer aquesta reclamació.
7 dies.
7 dies. Si és un retard, no m'arriba la maleta, tenim 21 dies per fer aquesta reclamació, sempre posteriors al lliurament de l'equipatge. I si es perd, doncs també, 21 dies. No pots fer-ho el mes següent. Has d'anar ràpid. És recomanable sempre conservar tots els tiquets d'allò que hem hagut de comprar, els articles imprescindibles que hem hagut de comprar per la pèrdua o retard del nostre equipatge. I tot i així, poques vegades he vist que es facin grans compensacions econòmiques. Per això, hi ha un llindar, hi ha un màxim.
Un topall, sí?
Sí. Més aproximadament uns 1.800 euros com a tope. Per tant, recordem aquella declaració d'objectes de valor que hem comentat a l'inici, sí. Que si jo ja veig que el meu equipatge hi ha objectes de valor que ascendeix a 1.800 euros, seria recomanable fer aquesta declaració de valor, d'objectes de valor.
Molt bé. Una altra cosa que malauradament també passa, de tant en tant, ens diuen, mira, és que hi ha overbooking al vol i no podem embarcar. Quins drets tenim els passatgers en aquest cas, que ja ens posa de mal humor quan estem allà, ja hem passat unes quantes hores i ara ens destoroten dient que és que no podem embarcar.
El primer que hem de recomanar és que si no tens la targeta d'embarcament, tan aviat com arribis a l'aeroport, t'has de dirigir als taulers de facturació perquè et donguin aquesta targeta. Des del moment en què t'han lliurat la targeta d'embarcament, s'entén que ja tens una plaça en l'avió. Si la companyia preveu que haurà de denegar l'embarcament per aquest tema de l'overbooking, la companyia busca persones que renunciïn voluntàriament a volar a canvi d'alguna compensació o fan algun canvi que pot ser beneficiós per certs consumidors. Però si tu t'hi trobes que et deneguen l'embarcament contra la teva voluntat, òbviament tens uns drets adquirits. Què pots fer? Pots triar entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a aquesta destinació final. Si accepto aquest transport alternatiu, mentre que estigui esperant, també m'han de donar menjar, begudes, sistemes de comunicació i, si cal, allotjament. I, a més, tinc dret a una compensació econòmica, el que dèiem, entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol.
Parlem de compensacions, que me faltaria menys, no? Si ens desmunten la nostra organització, la nostra previsió, la nostra dinàmica... Però vaja, que no hi ha compensació que compensi el mal de cap que t'agafa quan et passa alguna d'aquestes situacions. Si la companyia aèria no respecta els nostres drets, què hem de fer? Barallar-nos?
Què hem de fer? Doncs sempre primer s'ha de fer una reclamació. El passatger ha de reclamar directament a la companyia. Com ho pot fer? Per qualsevol mitjà que deixi constància. Pot demanar a l'aeroport mateix el full oficial de reclamacions en el mateix taulell, o bé reclamar per altres vies, enviar un correu electrònic, trucar atenció al client, sempre i quan et donguin un número d'incidència. A vegades és missió impossible trucar atenció al client. O hi ha companyies que inclús a la seva pàgina web tenen un formulari per expressar reclamacions, suggerències, queixes, doncs també seria vàlid. Si l'empresa no ens contesta en 30 dies des que hem fet aquesta reclamació, llavors jo us recomano que vingueu a l'OMIC, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que veurem quin és el vostre cas, quins drets teniu, què és el que podeu reclamar, i podem fer una intermediació amb la companyia per intentar que s'arribi a un acord i que sigui una solució favorable.
I us acaben arribant moltes queixes i reclamacions de casos com aquests que comentem?
Sí, malauradament, la primera via, que és la via personal per la qual el consumidor directament reclama la companyia, moltes vegades no és fructuosa. I moltes vegades també la via administrativa, que és la nostra, ens trobem que l'empresa o no contesta o la resposta que dona no és favorable, tot i sabem que el consumidor té raó. Llavors, en aquests casos, el redirigim a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que també porten aquest tipus de reclamacions. No totes, per el que fa al tema d'equipatge, per exemple, no hi entren, però depèn del cas, podrem redirigir-lo a altres organismes per acabar de que es compensin els seus.
I tu tens idea, Maria, de quantes d'aquestes reclamacions que arriben fins al final s'acaben resolent favorablement per al passatger? Que dic jo que és que quan ens hem de discutir i reclamar amb companyies tan grans, tenim les de perdre.
No sempre. Tot depèn també de la companyia amb la qual estàs comprant, estàs discutint, diguéssim. També és molt diferent si jo he comprat el vol directament a una companyia, al web de la companyia, o l'he comprat a través d'una plataforma de tipus agència de viatges. Això també canvia molt la cosa. Aquest tipus de plataformes sovint es renten les mans i jo aconsello comprar directament al web de la companyia amb la que vulguis volar. I llavors hi ha companyies, com diem, sempre més propenses a estar al costat dels seus clients i dels seus consumidors i responen bé, segons la normativa que tenim a sobre la taula, responen, però no totes. I no ho direm noms, però sempre són les mateixes.
Mira, el millor que pot passar és que no passi res.
Exacte.
I que comprem el nostre bitllet, puguem embarcar i puguem gaudir de les nostres vacances, del nostre viatge, i no ens haguem d'enredar en tràmits d'aquest tipus que mai no s'acaben. Maria Moreno, responsable de l'OMIC de Sant Cugat, que tinguis un molt bon estiu.
Moltes gràcies, igualment, Carme.
I fins la temporada que ve, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Divendres, i això significa que ens trobem a les portes de no un cap de setmana, sinó d'un pont fantàstic que arriba per poder gaudir-lo, per descansar, per desconnectar. Però abans de tot, ens agrada, com sempre, fer-vos algunes propostes, suggeriments pel que fa a les estrenes i també a aquelles sèries, pel·lícules que podeu trobar a les diferents plataformes. Com sempre ho fem de la mà de la nostra companya Alba Triadó. Què tal, Alba?
Molt bon dia, Carme.
I la Patri Albert avui ens portarà sèries.
Hola,
sèries,
bon dia.
Patri?
Sí, una sèrie. Sí?
Molt bé, una sèrie. Doncs comencem per les estrenes.
Dues estrenes aquesta setmana repartides. Una a Yelmo, que és ballerina, i l'altra al cinema Sant Cugat, que és Cirat. Una cinema més comercial i l'altra cinema una mica més d'autor.
Mm.
Sí. Comencem per de cinema d'autor, que a vegades ho fem sempre al revés, si us sembla.
Vinga.
Vinga. La primera estrena d'aquesta setmana que us proposem és Cirat. És el nou treball cinematogràfic del director gallec Oliver Laxe, que torna als cinemes després de captivar la crítica amb títols com O que arde i de guanyar, de fet, el premi del jurat al Festival de Canes. Recordem que competia també amb la directora catalana Clara Simón, que semblava que seria preferida amb aquella tercera entrega.
Home, després de l'ovació que li vam fer.
14 minuts, em sembla, no? 11, aplaudiments, 11 minuts. 11.
Bueno, és igual.
Molts minuts.
Jo estic un minut aplaudint i em fan mal les mans.
Home, ja es fa llarg a vegades allò al teatre, que no pots... No? Que dius, bueno, està bé, però ja està. No?
Sí, sí, pintava, però al final...
Al final Cirat li va passar pel davant. Sembla, en tot cas, segons l'opinió dels crítics, que també és molt merescuda i que hi ha una actuació del Sergi López doncs que és boníssima. De fet, ja ho podem imaginar, el Sergi López és el protagonista d'aquesta peli, amb un repartiment format majoritàriament per actors que no són professionals, que és una cosa que també fa la Clara Simona justament a les seves pel·lícules, no? Buscar aquesta naturalitat a partir de persones que no es dediquen professionalment al món de l'actoratge. A Cirat, el director vol explorar la mort, no? Com es viu la mort i com ho entenem, no com un final, sinó com una porta per viure més intensament, no? Si ja sabem tots que ens morirem, tot i que som una societat una mica tanatofòbica, que sembla que parlar de la mort sempre costa una mica, que és una mica tabú, que sembla que quan en parles, no?, fins i tot de la teva... No diguis això, no en parlis. I de fet, és de les poques certeses que tenim a la vida. Doncs com a excusa, doncs, ja que sabem que aquí arribarem aquí, doncs, ostres, aprofitem el camí, no? Que no és etern, que és curt, i quan arribi el dia, doncs, ximpum, però al final el que ens quedarà serà...
Hasta luego, Lucas.
Serà el camí. Bueno, si us sembla, donem pas al tràiler per veure l'ambient i després us explico una mica de què parla, més enllà de la mort, perquè hi ha una història que ens fa... que es porta aquesta reflexió.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
Pot semblar el tràiler d'una pel·li d'acció, fins i tot, no?, d'intriga. De fet, la història explica... Es narra la història d'un home, que és el Sergi López, i del seu fill, que interpreta el Bruno Núñez, que arriba en una rave perduda al mig de les muntanyes del sud del Marroc. Què fan allà? Allà estan buscant la Mar, que és la filla del Sergi López, diguéssim, i la germana del Bruno Núñez, que ha desaparegut fa mesos en una d'aquestes festes. Què fan? Doncs reparteixen la seva foto a tothom a qui es troben, en aquests festivals de música electrònica, i es troben en un entorn doncs, que desconeixien, no? Que els dona com una certa llibertat que potser ells no pensaven que hi havia en aquests festivals. Allà què fan? Doncs decideixen seguir un grup de revés a la recerca de l'última festa que se celebra al desert, i és allà on t'esperen trobar doncs, la seva filla i la seva germana, que porta mesos desapareguda. De fet, el títol de la pel·lícula significatiu és, jo dic Cirat, porta el barretet, aquell doble accent francès a la A,
que... Reflex,
sí, això, gràcies, Carme. Que en àrab significa camí, no? I que el que vol justament aquesta pel·lícula és que a través d'aquest camí reflexioni sobre la mort i el que dèiem, el sentit de la vida, no només de la mort. La pel·li aborda la por que tenim a morir, que tenim no només personalment, sinó també una mica com a societat. I segons el mateix director, és una pel·li que ens recorda que ens hem de preparar per morir, però per això que dèiem, per poder viure, no?
És d'aquelles reflexions que segur que més d'una vegada ens hem plantejat.
Sí, sobretot quan es mor algú proper, no? O quan veiem alguna malaltia d'aquestes de mal pronòstic.
Exacte, quan ho tenim a prop.
Sí, quan comencem a plantejar-nos una mica...
Ara també et dic que se'ns oblida molt ràpidament.
Sí, com tot, eh?
Clar, un funeral. Quantes vegades hem assistit a un funeral i en aquell moment ens ha agafat doncs aquella necessitat de reflexionar sobre la vida, sobre la importància de tenir a prop els teus, no? Mm-hmm. Coses que dius potser les hauria de millorar. És una reflexió tan, tan àmplia, val? Però és que després tu te'n vas a la teva rutina
i ens atropella la vida, ens passa per sobre
i ja està, i s'ha acabat aquí la reflexió fins a la propera, eh?
Mm. Bé, doncs mira, potser anar a veure Cirat és un d'aquests punts, igual que quan anem a un funeral o ens acomiadem d'algú, doncs que ens fa pensar
més,
i repensar.
Saps que jo crec que en aquesta pel·lícula el paisatge, perquè això està rodat al desert,
sí,
que és un paisatge
que...
és que són dunes i dunes de sorra. És com un infinit que també ajuda, no?, a fer aquest tipus de reflexions.
Mm. A veure el petits que som, no?, l'univers. A vegades, ho recordo de converses que hem tingut amb el Joan Anton Català, que és astrofísic i divulgador científic, i la importància que ens donem amb la cosa tan minúscula que suposem per l'univers, no? Vull dir que vivim tan poc amb la vida que té i tindrà l'univers. De fet, fins i tot la nostra espècie. Imagineu-nos ja a títol personal, doncs va, aprofitem aquest regal que ens han fet de poder existir i...
Són sensacions molt... que estan molt bé, tu estaràs veient la pel·lícula i tu ets un agent extern i t'hi poses en el lloc i val, però si tu et trobessis en el desert en aquella situació...
Home, el patiment de no trobar la teva filla i la teva germana.
Déu-n'hi-do,
no? De l'angoixa aquesta, de, no, moltes vegades, quan malauradament sentim notícies de persones que han desaparegut i que tot pot apuntar a que han mort, però tu no tens el cos, no? Els excursionistes aquests, per exemple, del sud de França. Ostres, quan et poses a la pell de la família, el neguit aquest de no saber si alguna persona estimada és viva, és morta i què li ha passat...
La incertesa.
Uf, que difícil,
és el pitjor de tot.
La incertesa, perquè al final després passes un dol, però ja tens un punt, una certesa a la que aferrar-te, tot i que hi hagi dolor.
Justament, ara m'has fet pensar que l'altre dia teníem una conversa aquí a la redacció sobre aquestes expressions que moltes vegades fem servir quan hem de dir que una persona ha mort, que sembla que ens costa,
sí,
fins i tot,
no?
Ens ha deixat o ha desaparegut. A veure, una persona desapareguda no la pots donar per morta. Veiem totes aquestes catàstrofes que hi ha, que una cosa són els desapareguts i una altra els morts. Els morts es poden comptabilitzar. Els desapareguts són desapareguts i no els pots comptabilitzar ni com a vius ni com a morts. I aquí està aquesta incertesa, no? Però que sí, és veritat, és un tema per reflexionar que dona molt... molt de sí.
Doncs anem a una pel·lícula que no té res a veure.
D'aquelles de passar l'estona.
Sí, de passar l'estona. Si us agrada l'acció, jo crec que és una bona oportunitat. Si sou fans de la franquícia de John Wick, doncs us agradarà. Jo crec que les pel·lícules d'en John Wick cada vegada són més dolentes, però és una opinió absolutament personal. I visc en Keanu Reeves, d'altra banda, que és un actor...
Sí.
A més, un tio que, pel que sembla, almenys a través de les entrevistes, una persona com molt normal, amb els peus a la terra,
una persona coherent,
i
raonable,
amb una vida molt complicada, certament, a nivell personal, i que, bueno, que sembla que no és una estrelleta d'aquestes de Hollywood més histriònica, no? Bé, i a més una altra cara coneguda, que és la protagonista de la pel·lícula, que és l'Ana de Armas, que es coneix aquí per haver fet, entre d'altres sèries, de l'Orfanato, si jo no m'equivoco ara de memòria, i que el públic de casa se l'estima. Bé, estem parlant de Ballerina, que és l'última incorporació a l'univers de John Wick, la dirigit en Lem Wiseman, i és una pel·li d'acció que forma part d'un spin-off que gira al voltant d'un nou personatge, Liv Macarro, que evidentment és l'Ana de Armas, i com a reclam, doncs per si a casa això no funcionava, també hi trobarem cares conegudes de la saga, com el Keanu Reeves o l'Ian McShane, és a dir, bueno, si algú dubtava, doncs tenim allà el John Wick en persona. Al final, amb el segell de coreografies espectaculars, l'estètica aquesta fosca típica de John Wick, violència, que n'hi ha molta, ja ho sabeu, coreografia de marca de la casa, Ballerina el que fa és al final ampliar un món, doncs, que ja té milers i milions de seguidors arreu del món. Sentim una mica com sona.
¿Te gusta bailar? Sé de una escuela donde dan clases de ballet. Puedo llevarte allí si quieres.
Para detener a un asesino,
Hay que convertirse en el asesino. Siempre serás más débil. Siempre serás más pequeña. Si quieres ganar, improvisa. Adáptate. Juega sucio.
Pim, pam, ja, pum, ja. Castanya cap aquí, castanya cap allà.
Pim, pam, pum, bocadillo de tot, no?
Ja us ho podeu imaginar. Sentíem la veu doblada de l'Anna de Armas, perquè, evidentment, ella no sona així. Ella és la Eve McCarro, és una assassina entrenada des de petita pel Rusca Roma, que és la mateixa organització que va formar el John Wick. Quan descobreix que la mort del seu pare amaga secrets del seu propi passat, doncs què fa? Doncs començar a buscar un camí de venjança que la porta a descobrir qui és realment i quins límits està disposada a traspassar. Bé, ja veieu que res de nou, no? No se'ns planteja cap nou dilema de l'univers que no s'hagi explicat abans, però escolta, que si us agraden el pim-pam-pum, les castanyes i...
Jo ets a dir que la primera te la compro, però les altres ja es fan com molt...
Fan bola, eh?
Sí.
Sí, des que no hi ha el gos jo crec que tot empitjora. Sí, sí. Sembla que n'hi ha quatre de l'univers de John Wick ja. Jo hi estic d'acord, eh, Patri? La primera, bueno... d'aquella manera,
ja.
Però després ja fa ambaixada, però té els seus seguidors i al final,
sí.
No, si segueix funcionant a taquilla i posteriorment el recorregut en plataformes, doncs mira, de quin és aquest spin-off amb Anna de Armas. Això és tot el que fa als cinemes, però no és tot el que podem veure, perquè ja ho sabeu, que tenim les opcions de les
per això tenim a la Patri, no?
Sí.
Avui, que ens...
Bueno, avui us porto algo diferent, que sempre que recomano sèries sempre són thrillers o sèries d'aquestes que et fan pensar massa. Llavors, avui vinc amb una d'aquelles sèries que no només enganxa, sinó que et fa pensar i sentir. Es diu Si la vida et dona mandarines i és un K-drama que trobareu a Netflix.
Això vol dir que és coreà?
Sí,
vale.
I us asseguro que...
Clar, és que diu, és un K-drama, de què...
Clar, digue, el K-pop és el pop coreà,
sí,
el K-drama...
Sí, és coreana.
Vale, vale.
I, bueno, us asseguro que va molt més enllà d'una història d'amor convencional. Us poso una mica en situació. Ens traslladem a l'illa de Jeju, a Corea del Sud, un lloc preciós, molt tranquil, on coneixem a Lae San i en Wan Sik. Ella és una noia amb ganes de menjar-se el món, somia amb ser poeta i vol marxar a Seul per construir-se un futur molt millor. Vol una vida diferent, sortir del que ha viscut sempre i, vaja, en canvi, ell és més reservat, més discret, però té un molt bon cor i, o sigui, té molt clar el que sent. Mm-hmm. A mesura que
estan
es van
enamorat,
sí, a mesura que es van coneixent, entre ells ja es crea una connexió molt especial que es va fent molt més forta i també es veuen les dificultats que tenen els dos pel camí. En tenen unes quantes, la veritat, diferències familiars, expectatives de futur i moments que posen a prova la relació de debò. Si us sembla, posem el tràiler i així ens posem en situació i sentim una mica per on va la història.
¿Estás seguro de esto?
Nunca me había emocionado tanto.
Sabes que no te soporto.
La primavera en Jeju siempre ha sido corta y muy atrevida.
Yo voy a casarme con alguien de Seúl. Jamás con un isleño. ¡Jamás!
¿Recién casados?
Vas a ser una poetisa muy famosa. La más famosa.
Somos adultos porque estamos casados.
Toma, el anillo.
Si vivo contigo, no tendré esa oportunidad.
Vale, i després d'escoltar això, doncs ja us podeu imaginar que no és només una història d'amor, qualsevol, sinó que la sèrie segueix el seu recorregut vital al llarg de diverses dècades, des dels anys 60 fins al 2025.
Wow.
I això ens permet veure com evolucionen, no només ells, sinó també tot el que els envolta. El més bonic és anar descobrint amb cada capítol i amb el pas dels anys com canvien els protagonistes, però també el paper de la dona i la societat i fins i tot de la mateixa Corea del Sud, vale? Llavors, el que fa especial aquesta sèrie és que no només veiem com s'enamoren, sinó que veiem com creixen, com canvien i com l'amor també es transforma amb els anys. Hi ha un moment clau on saltem en el temps i veiem els protagonistes ja de grans. I allà és quan realment entenem tot el que han viscut i de com cada experiència els ha canviat. Hi ha moments molt durs, moments en què sembla que tot es trenca, però també hi ha escenes molt tendres, molt humanes, d'aquelles que et toquen. I el millor de tot és que ho fa sense dramatitzar massa, és un tot més creïble. La sèrie està molt ben feta, la fotografia, la música, el ritme, tot acompanya. Són 16 capítols que passen volant perquè t'enganxa, però alhora et fa com reflexionar.
Per tant, és com només una temporada que comença i acaba,
sí,
no?
Sí, exacte.
També està bé, això, eh?
Sí. Què duren els capítols?
Sí, cada capítol dura una hora, més o menys.
Està bé.
50 minuts, 60, sí.
Està bé.
I doncs la teniu disponible a Netflix, i si sou de les persones que busquen històries en fons, aquesta no us fallarà.
Perfecte, Patri.
Me l'apunto. Tornem a repetir el títol, va.
Si la vida et dona mandarines.
Oh, m'encanta el títol, eh?
Sí?
Sí, a mi m'agrada.
A mi em semblava una mica Mr. Wonderful.
No.
És que a vegades no. Pues si no. La vida me da limones, no m'hago limonada.
No, però és un títol...
M'emprenyo un rato, saps?
No sé, trobo que és un títol fresc, que et pot suggerir moltes coses, sí. Que és obert... i el pots manipular, no? Com et vingui més de gust.
Sí,
la dona, si la vida et dona mandarines.
Sí.
Ai, que bé.
Les mandarines hauràs de menjar.
Si et dona mandarines o... És que, mira, hi ha una expressió que...
Donar
carbasses, què vol dir? Donar carbasses, què vol dir?
Rebutjar, no?
Val. Si et dona mandarines, no sé què vol dir. Haurem de veure la pel·lícula.
Potser, haurem de veure la sèrie, sí.
Potser és una bona...
Sí.
Una bona notícia.
Bé, bueno, és que la vida, no? No sempre són flors i violes, ni sempre són llimones. Hi ha una mica de tot.
Sí, senyor. Patri, Alba, moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon cap de setmana. Pont, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
Cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, ja hem passat pel cinema, hem passat pel sofà de casa veient una sèrie que ens han recomanat, I abans d'arrencar la tertúlia del cor que sempre fem en companyia de la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, sempre que hi són les dues, evidentment.
Què tal? Hola, què tal, Carme?
Què tal, noies?
Molt bon dia.
Bé, doncs tenim notícies, perquè hem de fer un anunci important. Tornant a dir que hi ha concurs de French Kiss per participar-hi, cal emplenar el formulari que es troba a l'apartat de concursos de la nostra web de Cugat Media i respondre una pregunta ben senzilla. Una pregunta sobre quin producte de bellesa consideres imprescindible en la teva rutina diària. Vosaltres teniu producte de bellesa en la vostra rutina diària?
Jo la crema hidratant amb protecció solar.
Jo, si em parles de maquillatge, un imprescindible, el coloret i el rímel. Ah. Trobo que si et poses això, ja fas una altra cara. Mm. Vaja,
jo us recomano el lifting aquest de pestanyes perquè llavors te n'oblides del rímel.
Si no em dis res... Encara?
Ah, perdó.
Per què ha dit això la Cuca? Espereu una cosa, mira, entre les persones participants en regalarem precisament això que comentava la Cuca, un lifting de pestanyes per a dues persones. Dues persones, a French Kiss, que és el patrocinador. I quan desvetllarem els guanyadors, guanyadores. El divendres 13 de juny donarem a conèixer el nom de la persona que s'endurà aquest lifting de pestanyes per a dues persones a French Kiss. Ho explicarem a la tertúlia del Faves, eh?
Vale. Uh-huh. Molt recomanable, us ho deia, perquè m'he avançat, perquè jo sempre vaig per davant, ja ho saps que... I molt recomanable per aquests dies que vas a la piscina, a la platja, sí. I no vols ni pintar-te, i llavors ja vas amb els ullets una mica així més... Més tocadet, saps?
Ah, ara estava pensant, mira que no sigui això el que fan algunes jugadores de futbol, que t'hi fixes que van maquillades amb les pestanyes fetes i tal. Sí, en partits importants, i dius, com es nota que saben que les càmeres hi seran i que volen estar ben guapes, també, no?
És que això a la nostra època, Carme, no existia. Tu t'havies fet alguna vegada algun lifting de pestanyes?
Pues, escolta, poca broma, potser en una situació com aquesta, així, d'algun concurs, d'algun... Sí, és possible, però vaja, que no és l'habitual.
Mira, ara això que dius de les jugadores. L'altre dia em vaig fixar que l'Aitana Bonmatí duia la manicura feta, també amb un color així molt xulo.
Moltes porten manicura feta.
Clar que sí.
Home, clar, perquè no s'han de fer.
Clar, perquè també quan surts també del vestuari i et... Home, i vas aquí cap allà i
l'Alexia Putellas quan surt als esdeveniments i quan li han donat la pilota d'or ha sortit espectacular.
Clar. És que hi ha aquest mal pensament que les dones per ser futbolistes es cuiden menys i no, mentida.
No. I penseu una cosa, jo no sé si heu vist alguna final de futbol femení. Clar, les finals, què passa? Que la càmera, com que es planten totes en filera i la càmera va passant una per una mostrant-les a totes, tant les d'un equip com les de l'altre.
Quan l'himne, no?
Sí. Quan fan, diríem, la presentació abans de començar el partit, doncs clar, és un moment de glòria per elles. I és veritat que hi ha la majoria que van maquillades.
Clar que sí.
I que van ben xules. Vinga, anem a les portades. Unes portades aquesta setmana que trobo que hi ha massa gent.
Molt marionetes, no, Eva?
Hi ha molta gent i...
Pesen molt les portades aquestes.
Pesen molt i, a més, crec que encetem època bodes, bautizos, comuniones.
També.
No tenim cap casament, però ara en parlarem. Tenim bautizos i comuniones.
Ah?
Sí?
A part, tenim una portada de denominador comú, que últimament no passava això.
No. Va, doncs arrenquem. Això sí, comencem amb 10 minuts, que... confirma en fotografies exclusives la relació entre l'Aitana, la nostra cantant catalana, i el youtuber El Plex, amb un sopar que els van enganxar, van a un restaurant cubano de Madrid, si no m'equivoco, un restaurant on l'Aitana ja havia anat amb el Miguel Bernardo. Vull dir, allò de portar les noves parelles al mateix restaurant que vas portar les anteriors, a veure, per favor,
A mi tot això em sona una mica a rebombori, perquè el del pató, la fotografia que veiem en portada... Aviam, tampoc se la veu a ella, no sé, és tot com molt rocambolesco, no?
Entrarem en més detall d'aquí res, perquè, com deia la Cuca, a Lectures i a Semana comparteixen els mateixos protagonistes que són Kiko Rivera i la seva dona Irene Rosales, perquè la filla gran que tenen en comú, ja ho sabem que Kiko Rivera té un fill gran amb Jessica Bueno, doncs, però la nena que tenen en comú, la gran, la Anna, ha fet la comunió. Oi, Cuca?
Sí, sí, sí.
A Lectures i a Semana
guapíssima,
trobem...
Guapíssima, la Irene Rosales. M'encanta el vestit que porta, sí. Va molt fina. I, bueno, ara parlarem una miqueta més d'aquest tema.
I després, ja per acabar, a Hola tenim El Bautizo, que és... Sí, és el bateig de... El fill del nebot de... d'Isabel Preisler, és a dir, que seria cosí de la...
De la Tamara.
De la Tamara i de l'Anna Boyer i de tota la clica.
No molt encertat com han tapat la cara del nen, eh? A mi em sembla una mica...
Ah, jo pensava que estava tacat.
Com un pegote, no?
No, a la portada de la revista Hola, la criatura apareix sense pixelar.
Ah, sí? Això ho has posat tu, Eva?
Això ho ha posat... Això ho ha posat internet.
Perquè no ho vegin per la ràdio.
Si comparteixes una portada i hi ha un menor, doncs hi ha... A vegades hi ha persones que prefereixen, doncs, tapar la cara.
Doncs l'hem de recomanar a internet que canviï una mica el
pegot. Em permeteu un comentari d'aquesta portada de Lola?
Sí, a veure si és la mateixa.
Com pot ser que la mare, la Isabel Preisler, sembli més jove que la filla?
Que la filla...
Efecte Photoshop,
a mi el que em sorprèn és... Jo ho entenc, que en una portada...
Però si fa cara de nena.
Ja. Sí, sí, el Photoshop. Mm. I jo, el comentari que he de fer d'aquesta portada és que ja ho entenem que a la revista Hola, en aquest nano... Álvaro Castillejo, li pagaran més si surt la seva tieta i la seva cosina, la Isabel Preisler i la seva cosina Tamara, però home, no hi havia ni que sigui un foradet per la mare de la criatura, ni un foradet. Home.
Tens raó, Eva.
Vale, la pela és la pela, nena.
Segur que deu sortir a les pàgines interiors.
Tampoc,
però, home...
escolteu una cosa, no hem contemplat la possibilitat que la mare hagi dit amb mi no hi compteu, que jo no vull pintar res aquí.
També
pot ser, o que no li sàpiga greu.
Jo,
i que pensi,
referent a la Isabel Preisler, el que la veig és molt prima.
Molt. Sí, 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 sí. Ara en parlarem també, perquè a banda de la revista Hola van a uns premis, a una gala, li van entregar un premi, i he estat mirant les fotografies, anava molt guapa, però està molt prima, molt prima. Va, doncs
comencem.
Escolta,
vinga,
va, per on vols arrencar?
Anem a feina,
va,
com jo faria, sí, la comunió, vinga, de la filla,
doncs,
de Quico Rivera i la Irene Rosales.
Doncs vinga, arrenquem.
Que el més important, el més destacat d'aquesta notícia és l'absència d'Isabel Pantoja, però clar, tots ho sabíem, però sempre esperem que aparegui, no? Això és com l'aparició de la Verge Maria, però no ha aparegut. On estava la Isabel Pantoja aquests dies ha sigut el Rocío, que també ha coincidit amb l'Anabel Pantoja, tampoc s'han vist. O sigui, està tot...
Quina família més avinguda, no?
Sí, no, és com tot molt raro, eh? No sé. Però, bueno, en el tema de la comunió ha sigut un esdeveniment molt comentat aquesta setmana. Mm-hmm. De fet, surten les dues portades de les dues revistes, que això feia molts mesos que no passava. I ell ha comentat arrel d'aquesta comunió, va fer tot una sèrie de comentaris, sí, en les seves xarxes socials, i el que podem destacar és que el dia següent de la comunió el Quico Rivera va dir que havia tocat fons. No sabem si és perquè emocionalment està molt tocat, però clar, si tu saps o intueixes que la teva mare no apareixerà, dubto molt que això et sorprengui després, no? O sigui, no sé, és com una mica... No s'entén, no s'arriba a entendre. Clar, també ha donat pas a molts malentesos, perquè tocar fons, en quin sentit? Sabem que ell, la seva vida no ha sigut molt, molt sana els últims anys, no?
Però ara feia uns mesos que s'havia començat a cuidar, que penjava coses a xarxes socials al gimnàs, i això que tu dius, no, Cuca, que sí, que ha penjat ara els stories a Instagram, que això, que estava molt trist, molt decebut amb Isabel Pantoja, que no s'havia presentat, que el dia de demà li explicarà a la seva filla que l'important no són les persones que no hi eren, sinó les que hi van anar, i és com, una cosa... Tu creus que això ho has d'exposar a tot internet? Això una. I la segona... va dir una frase així com... És que, clar, amb els nervis de la comunió de la meva filla, no sé què...
Masses emocions,
masses, no? Emocions, i és... Tindrà culpa la comunió de la teva filla que hagis tocat fons? A mi, no siguis poca vergonya,
a mi,
per favor.
Aquesta notícia m'ha donat una mica la sensació que és tornem a treure la merda,
sí,
per poder continuar fent...
Subsistent, no?
Fent caixa.
Sí, sí, sí.
Això
sí,
és
sí.
Que, a mi la sensació, sí, personal que tinc, eh? No puc, sí, dir-ho perquè no ho sé, però és el meu criteri. Les que sí van assistir van ser la Raquel Boyo i la seva cosina, l'Anabel Pantoja, que va assistir amb la seva parella i la seva filla. Va treure també una foto molt l'Anabel Pantoja en les seves xarxes, molt maca, de les dues nenes del Quico Rivera, de les que que té amb la Irene Rosales i la seva nena Alma, amb el carrito així molt maques. O sigui que va ser, dintre de tot, pues, els que van voler estar estaven.
Doncs sí, Anabel Pantoja ja ho té això i ella sempre ho ha dit, que és que i em vull portar bé amb tot, saps? I no falta ni a... Si la seva tieta necessita alguna cosa, ella hi és. I si hi ha, hi ha la comunió de la nena del Kiko, doncs també hi és.
Deu ser complicat aquest paper, eh?
Sí. El que sí que és veritat, per exemple, la gent diu, ah, però tampoc hi va anar Isapí, no? Que no, la germana... A veure, una noia que ha explicat el que li va fer el seu germà quan ella era una adolescent... Em sembla totalment normal que s'hagi volgut allunyar d'aquesta família. Perquè quan a vegades les famílies fan mal, doncs també tens dret a allunyar-te, dic jo.
Sí.
No ho sé.
Sí, sí. I el paper, el que et deia, el paper de l'Anabel Pantoja, que deuen a casa d'un i li deuen posar el cap com un timbal.
I després a casa de l'altre.
Sí, clar, sí, sí, després sí. Queda ella, vamos, com si fos la Sinfònica.
I ella està al mig. Doncs això seria per tancar aquest capítol de la comunió de...
S'ho van passar bé a la festa de celebració?
Imagino que sí.
S'ho van passar bé,
no? No hem parlat amb ells, però bueno.
No, perquè ja clar, no hem comentat res. Perquè només els problemes que tenen els uns i els altres.
El Rocío ha sigut aquesta setmana, o sigui que el dimecres que ve tindrem, a les portades tindrem Rocío.
El que sí que veig, està gran, el fill que de Kiko Rivera, el que va tenir amb Jessica Huerta.
Home, deu tenir 13 anys ja, no? 12 o 13 anys.
Sí, i surt al costat amb Finestret, al costat d'Irene Rosales, gairebé ja li passa, ja li traurà un cap.
Com passa el temps, eh?
Doncs sí.
Ens fem grans, Eva.
Va ràpid. Sí, sí, sí.
El cor va ràpid.
Va, com deia, hem arrencat parlant de la portada 10 minutos que